Fa un parell de setmanes vam parlar de George Orwell i de la fascinació que va sentir quan va arribar a Barcelona l'any 36. Explicava que es va trobar en una ciutat on manava la classe obrera i on tots els comerços estaven col·lectivitzats. Doncs bé, avui volem parlar d'una Barcelona completament diferent, les que es va viure entre la fi de la Guerra Civil Espanyola i el final de la Segona Guerra Mundial, que va rebre, entre d'altres, dirigents nazis i feixistes. Mireia Capdevila i Francesc Vilanova són autors del llibre Nazis a Barcelona, l'esplendor feixista de la postguerra.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, d'entrada, la polèmica que heu creat entre les entrevistes que us han fet, les fotografies que circulen, amb aquest treball que heu fet, Nazis a Barcelona, que és un treball, ja us ho dic ara, esplèndid. Felicitats pel llibre.
Gràcies.
Us esperàveu que hi hagués tant de ressò?
Mireia? Home, és un llibre agraït, era un llibre llaminer.
Tu has passat bé allò, començant a buscar l'arxiu, fotografies, has dit això m'agrada.
Això fa, és que fa molts anys que estem treballant això. L'altre dia recuperava un document de l'ordinador d'una proposta que havíem fet d'un llibre més petit que aquest, que era sobre l'exposició d'arquitectura alemanya, que era de l'any 11 o així. Per tant, som al 17, perdem 6 anys.
6 anys.
6-7 anys estirant fils, més o menys.
Portem uns quants anys treballant en això, per tant...
Jo diria que és un llibre que fa esgarrifar per les fotografies que hi ha. No sé si us ha costat molt, per això, recopilar tot aquest material, més de 300 fotografies que hi ha en aquest llibre.
En el llibre aglutina aproximadament unes 300 imatges. Doncs compta les que no han sortit però tenim, precisament per això, perquè si són 4 o 5 anys de recerca vol dir que el volum de documentació acumulada és doncs el doble o el triple. Hem seleccionat les més llamineres, com bé deies tu, les que tenen més ganxo i per tant les que la gent de carrer reconeixerà més i que pensaran, ostres, això és Barcelona perquè conec el fons, perquè sé que és plaça de Sant Jaume o perquè és el Palau de la Música, però és una Barcelona per mi desconeguda. Per què? Doncs perquè hi pengen esvàstiques, perquè veig bustos de Hitler, i jo crec que aquest és sobretot el ganxo d'aquestes fotografies.
Clar, per què veu anar a buscar aquesta Barcelona nazi?
Perquè hi era, bàsicament perquè hi era, i perquè era visible, i perquè era, en el fons, era coneguda. Ara faré una cosa que no hauria de fer, però t'ho explicaré com jo la vaig conèixer. El meu pare va visitar l'exposició d'arquitectura moderna a Alemanya, el que en deien el Palacio de Arte Moderno, que és el Palau del Parlament, i jo a casa m'havia explicat la història de la visita a l'exposició. Tenia el llibre que va acompanyar l'exposició, un llibre magnífic d'arquitectura nova alemanya amb un pròleg d'Albert Esper. Per tant, notícies d'aquestes n'hi havia.
És a dir, que per tu el record ja existia.
O sigui, hi ha memòria.
Sí.
Una altra cosa és...
Hi ha memòria, però fins ara, és a dir...
Hi havia un buit, no?
Hi havia un buit o hi havia una deixadesa, si vols, no?
Sí, és a dir, hi ha... És a dir... És com tot en aquest país, és a dir, no és que fos una memòria amagada o una memòria enterrada sota una catifa. És una mica la dinàmica del país que tendeix, quan dic el país vull dir allò, els mitjans, l'acadèmia, les estructures públiques, etc., que tendeix, diguem-ne, a oblidar el passat, a tenir-lo més o menys arraconat. Aquí es tractava de marcar una mica el territori. I amb això lligo amb la primera pregunta que feies amb el tema de les imatges. I la gent es pot quedar amb les imatges, però la gent el que s'ha de quedar és amb una idea molt més general que tot això. És a dir, estem parlant de què estem parlant? Estem parlant d'una ciutat ocupada i que ha de viure constantment durant tota la guerra una mena d'acte general d'expiació col·lectiva pels pecats del passat.
Comprendo su preocupación. Pero no debemos perder la sangre fría. En este momento no debe preocuparnos la seguridad de los civiles. Así, vayan a donde vayan, encontrarán un paisaje desolado.
Aleshores, la relació entre el nazisme i el feixisme italià amb la Catalunya en aquesta esplendor, com la definiríem?
La Barcelona franquista, diguem-ne, d'acord amb la dictadura, amb el conjunt de la dictadura, el que fa és fer visible les noves aliances i els nous amics. Les noves aliances i els nous amics són fonamentalment l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista. Amb una cronologia molt marcada, naturalment, la Itàlia feixista desapareix l'estiu del 43 amb la caiguda de Mussolini, i Alemanya, diguem-ne, resistirà fins al maig del 45. I el que teniu aquí davant és la Barcelona, el que nosaltres anomenem la Barcelona franquista. I la Barcelona franquista,
Barcelona és franquista, que tenia relacions molt directes amb el nazisme.
Tenia relacions molt directes, diguem-ne, relacions d'aliat, d'amistat, de solidaritat.
Aquí el que veiem, per exemple, és el Palau de la Música.
Mira, amb les esvàstiques i amb la imatge de Hitler i els nens cantant.
Per tant, és com si féssim un acte polític, no? Com si Franco cedís espais públics perquè fessin actes polítics defensant el nazisme.
De fet, no és. És que fou així. És a dir, la Barcelona franquista va cedir espais públics, tant de ciutat com d'edificis, a tots els nous amics que responien a aquesta nova Europa que naixia amb Hitler, bàsicament. No?
Què venien a fer els líders nazis aquí?
Les visites com eren?
Com eren, sí.
En el cas de Barcelona ciutat, hem de dir que eren, bàsicament, la dels principals líders, eren unes visites que venien, diguem-ne, les de Barcelona venien perquè prèviament havien passat per Madrid, perquè no podem negar que era Madrid al centre de l'estat franquista i, per tant, allà era on es decidien i on es pactaven els grans acords polítics, militars, etc. Per tant, a Barcelona venien bàsicament com de ruta, per dir-ho d'alguna manera.
Però hi havia un protocol marcat.
Hi havia un protocol, això és cert. És a dir, en totes les visites institucionals dels grans jerarques, bàsicament de nazis i feixistes, hi havia un protocol establert en unes visites en les quals els principals aturades, les parades d'aquestes visites, eren els centres de poder. Amb això què vull dir?
L'exèrcit?
Sí, i passant per plaça Sant Jaume, tant diputat provincial, ajuntament, sí. Llavors se'n anaven a jefatura, i a partir d'aquí començava tota la ruta en el que eren les seves la casa dels italians, l'escola, el col·legi alemany, que era molt important. I per tant, un cop, diguem-ne, desfilats per tot les aturades de rigor, començaven els afegits, i a partir d'aquí doncs venien les diguem-ne visites extra Barcelona. I d'aquí és quan ens anem a Montserrat, i passem per Terrassa, Sabadell, perquè també els passejaven pels vols de Barcelona, però la capital era Barcelona ciutat.
Entrem a Montserrat. El llibre, com deia, és ple de fotografies impactants que fan mal als ulls només de veure. N'hi ha una per això molt especial, que data del 23 d'octubre de 1940. Durant la seva visita a Montserrat, Heinrich Himmler, líder de les SS, defensor de la raça ària, va contemplar a un pam, jo diria, de la seva cara dreta sobre ell, la moreneta. Foto molt inquietant, com deia, perquè Himmler era defensor de la raça ària.
Per tant, puresa, no?
Veu una verge negra en un país de blancs.
No ho sabem, no sabem pas què devia dir, perquè d'altres coses aquesta foto em sembla que la vam haver publicat nosaltres per primera vegada.
És una de les perles del llibre, fotografia inèdita.
I d'on l'heu tret, aquesta?
Això forma part d'una sèrie de fotografies del Carlos Pérez de Rozas, una part de les quals van quedar inèdites, és a dir, les fotografies de Himmler al poble espanyol, per exemple, o l'arribada a l'aeròdrom del Prat, aquestes es coneixien, però després hi ha una segona sèrie que era inèdita perquè encara estava en plaques de vidre i no s'havien replat. I llavors, quan vam començar a treballar amb el llibre i amb la gent de l'arxiu fotogràfic, amb el Jordi Cercs i companyia, en aquell moment ells estaven treballant amb el fons i els hi va aparèixer aquesta sèrie. Per tant, aquesta la vam poder aprofitar, diguem-ne, immediatament.
Era uno de los hombres más influyentes después de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, organizó la brutal persecución de los enemigos políticos del dictador. Bajo el símbolo de la rueda solar se creó su propio imperio dentro del Tercer Reich. Su orden negra, las SS, llevó a cabo crímenes inimaginables en el nombre de Alemania.
¿Com era? ¿Era un home ben educat, respectuós, o era el contrari d'això?
Al contrari, completament al contrari. A més a més, una de les també riqueses que hem pogut fer al llarg d'aquesta investigació és que hem estat en contacte directe amb el que són els descendents del pare Ripoll, el principal monjo de Montserrat que va rebre Himmler, i ens explicaven precisament que fins als últims dies ell va anar explicant aquesta visita durant els seus anys i diguem-ne, va deixar ben clar les sensacions que li va transmetre Himmler i les paraules, els adjectius que, amb els quals ell el va definir, va ser una persona freda, terriblement desagradable, de tracte humà i molt antipàtic.
Estem parlant d'una persona que era el tercer o quart a la jerarquia nazi, no?
En aquell moment devia ser el tercer, després de Hitler i de Göring, devia ser el tercer.
Una persona amb un pes importantíssim.
Sí, ell venia de Madrid, on havia tingut reunions importants, per exemple, amb el que en aquells moments era el director general de seguretat, el Conde de Mayalde, per qüestions de col·laboració policial entre la policia espanyola franquista i la Gestapo i els serveis de seguretat alemanys, i de tornada passa per Barcelona. No sabem ben bé per què, perquè tampoc hi havia de, diguem-ne, tampoc...
Pel Sant Grial, no deien?
Per anar sí, que hi buscava
per la famosa història del Sant Grial.
Però aquí hi ha més llegenda?
Podria ser, podria
o
ser
realitat?
Que... No, podria ser que hi hagués una...
Octubre del 40, eh?
Estem a octubre del 40, justament els mateixos dies que Franco s'entrevista amb Hitler a Hendaya. I per tant, estem en una conjuntura especialment complexa.
Però la idea del Sant Grial, Montserrat,
llavors,
això què?
Sí, no, això és cert. És a dir, és cert què vol dir? Aviam, he sabut que els nazis, i dins de la parafernàlia nazi, Himmler, tenien un notabilíssim i un gran interès per tota mena d'estudis de caràcter antropològic, filològic, mèdic, històric, etc. De manera que hi ha un institut. Himmler crea un institut, l'Annenerbe, que s'anomena, on es recull tot un seguit de departaments que fan des d'estudis filològics sobre el finlandès fins a estudis sobre els orígens dels gots a Crimea. I acabo. Himmler ve de Madrid, que havia visitat el Museu Arqueológico Nacional. Sabeu que els nazis tenien un enorme interès per l'arqueologia i es va interessar molt per l'època visigòtica. Per tant, quan aterra a Barcelona i va a Montserrat, a Montserrat s'interessa molt per unes restes ibèriques que conserven en el monestir, en les col·leccions del monestir. Per tant, hi ha un punt de veritat, diguem-ne, en la història aquesta de la idea de que Montserrat és el món salvat de la llegenda artúrica medieval originària i que, per tant, podria ser que allà s'hi amagués el Sant Grau. Ara, això no ha de tapar...
Que van, sí.
Ara estic davant d'aquesta fotografia on Himmler és rebut pels monjos. Quina reacció van tenir els monjos de Montserrat? Aquí veiem alguna rialla, però suposo que devia ser rialla de cortesia, no?
Sí, exacte. Ells ens ho van explicar, precisament el pare Ripoll és el que el rep. Ens deien que ells els van rebre a contracor. A contracor. Qui havia de rebre era el pare Escarré, el pare Abat Escarré. Però amb molta vista, diguem-ne, va escapolir i va derivar la recepció de Himmler en el pare Ripoll, bàsicament perquè era l'únic que parlava alemany, un dels requisits que Himmler va posar per ser rebut al monestir. Només podia tractar amb qui parlés alemany. I, per tant, la sensació era, el rebem perquè hem de rebre a tot qui ve al monestir, però no de bon grat.
Quina contradicció, quines contradiccions,
Estem conversant amb Mireia Capdevila i Francesc Vilanova, autors d'aquest llibre, Nazis a Barcelona, esplendor feixista de la postguerra del 39 al 45, un llibre que treu molts documents curiosos, com, per exemple, la factura pagada al Ritz pel banquet de benvinguda a Himmler. Es va gastar en tabac 525 pessetes, actualment serien uns 6.000 euros, i això que els nazis impulsaven aquell actiu moviment antitabac.
Sí, de fet, aquesta factura suma en el seu total més de 14.000 pessetes.
Es veu una foto del menú, hi ha pernil, hi ha anchoves, olives...
Perquè també podem veure la minuta i los langostinos.
Brou concentrat, exacte. Pasta de fulla amb parmesà, llagostins a Sant Carles de la Ràpita, sí, sí, arròs criolla, timbal de verdures de tardor, supremes d'au toledana, xampinyons frescos i unes postres que inclouen crema d'ametlles, nata i maduixes.
I la població amb racionament.
Exacte. Tot el menú va costar, no?, més de 14.000 pessetes.
Això deu ser el sopar de gala que li fan a l'Ajuntament, eh?
Exacte.
Sí, és a dir, amb el capità general, amb el governador civil i l'alcalde al capdavant, eh? És a dir... Aquí eren tots.
Cabra, una fotografia d'aquest menú tinava la vida. És a dir, aquestes fotografies han aguantat no només el pes de, o el pas del temps, sinó el pes de la història, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, prèviament al matí ja li havien fet una desfilada davant dels Ritz, eh? És a dir, que
ja t'entenc.
Va ser una gran visita, però no és, diguem-ne, va ser una gran visita, però a nivell de ciutat, i això el llibre ho intentem explicar una mica més, a nivell de ciutat, la gran visita, o sigui, aquella visita per la qual es mobilitza la ciutat, és a dir, es fa moure la ciutadania, no és la de Himmler. Himmler, diguem-ne, és un personatge poc simpàtic i poc, diguem-ho així, poc atractiu,
entranyable,
en termes,
sí,
populars. La gran visita és la del Comte Ciano de juliol del 39. I aquesta sí que val la pena...
El
gendre de Mussolini, ministre d'Afers Estrangers, italià, i aquesta sí que val la pena de mirar-se-la amb cura, per dir-ho ras i curt. El novembre del 36 es diu que havia sortit 1 milió de persones a Barcelona a l'enterrament del Durruti. Aquesta és la contrapartida. Us veu manifestar pel Durruti el novembre del 36. La ciutat va ser presa per anarquistes, pels rojos, pels separatistes, etc. I ara...
Pagareu.
I ara pagareu.
Qui era, doncs, aquest Gian Galeazzo Ciano?
Galeazzo Ciano era gendre de Mussolini, casat amb la filla Eda, ministre d'Afers Estrangers i, per tant, un dels homes de confiança de Mussolini, un dels homes, diguem-ne, que està en la construcció del règim feixista i, naturalment, un dels grans protagonistes dels anys 38-39 previs a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, i és un dels dirigents feixistes que trairà, entre cometes, a Mussolini el juliol del 43 en la famosa reunió del Gran Consell del Feixisme, quan es vota la seva destitució. Diguem-ne, Roma no paga traïdors, de manera que el gener del 44, el famós procés de Verona, és processat i condemnat a mort i afusellat.
Hi ha diferències molt clares entre el feixisme, la presència del feixisme italià, que del nazisme aquí a Barcelona?
Com es visualitza més és en la representació pública, bàsicament perquè els actes italians acostumen a ser menys monumentals. En canvi, els nazis, per la seva política propagandística, tots ells eren més emblemàtics, més potents gràficament. Amb això és com ho veiem a les fotografies, perquè si tu compares les celebracions italianes i al costat hi poses les nazis, no tenen res a veure. Les esvàstiques estan en els nazis. Els grans retrats estan en els nazis. Les grans ocupacions dels espais més grans els fan els nazis. Els italians, en la seva projecció pública, són menors. Ara bé, diguem-ne, la proximitat ideològica del règim franquista és evidentment que és més directa amb els italians.
Abans ho apuntàvem, aquest llibre és molt inquietant, parla de Barcelona, però també hi ha ciutats on el nazisme era molt present, per exemple Sabadell, Terrassa o Badalona. Per què aquestes ciutats més de rodalies?
Bé, perquè d'altres coses, per exemple, Sabadell i Terrassa són dos grans centres industrials molt actius socialment. Socialment importants. En el cas de Terrassa, la presència s'explica molt per la via esportiva, la via del hockey. De fet, les visites estan molt, molt vinculades aquí. En el cas de Sabadell, hi ha un episodi molt singular, que és la història del retrat de Hitler regalat a l'Ajuntament amb l'alcalde Marcet al capdavant. Uh-huh. Que aquest és un episodi bastant, és un episodi bastant singular. No és molt habitual, però trobem presència alemanya, italiana no tant, però alemanya en diferents llocs del territori, però és clar, naturalment, a molta menor escala que Barcelona. Però és una presència que valia la pena de resseguir-la des del moment en què et trobes, que és l'estiu del 45, que la divisió no sol encarrega una missa a Calella per Franco, per tant, per Hitler, per tant, vol dir que, diguem-ne, la presència, l'ambient, diguem-ne, però...
Està contaminat per tots
germànic,
els pobles i
més
ciutats.
Que, ja. Més que pro-nazi, hauríem de dir-ne pro-germànic, diguem-ne, empapa bastant més enllà de Barcelona.
Vosaltres, com veieu, per exemple, totes aquestes polèmiques que generen quan ara fa un mes i mig o escaig a Sabadell es va treure el monument a l'alcalde Marcet després de molts anys de demanar-ho, o a Tortosa passa el que passa, quan veieu tot això, vosaltres què penseu?
Bé, a mi em sembla molt bé.
El
també
què?
Em sembla molt bé retirar l'estàtua de l'alcalde Marcet. Aquí em sembla que tenim pendent de retirar el marquès de Comillas per Negrero.
Per esclavista.
Bé, aviam, aquest és un debat complex, ampli, llarg...
Clar, perquè al final també, Jaume I, per exemple...
Què li passa a Jaume I?
Pregunto. No va fer barbaritats i va matar a qui no tocava?
Probablement, però llavors ens quedarem sense estatuària de cap mena. També Juli César va fer de barbaritats.
Clar, però potser aquesta història més recent fa més mal, no?
Perquè jo crec que aquesta història recent fa més
mal. Són contemporanis, no?
Són els nostres contemporanis. Vivim encara de les coses que van fer o que van permetre o que van decidir o que van executar. Són fills i són el resultat d'unes accions d'una violència notabilíssima. Per tant, jo em sembla que hi ha una qüestió de consens social al voltant d'això. O sigui, no és tant un debat. També hi ha una qüestió de consens social. Em sembla molt correcte retirar l'estàtua del local de Marcet. Em semblaria extremadament correcte retirar el monument de la Batalla de l'Ebre que hi ha a Tortosa. Mm-hmm. Els guardaria en un museu, ho explicaria bé i els mantindria allà. No ho destruiria mai, mai dels mais, eh? Però ho diem i ho guardaria...
Contextualitzat i assenyalat.
Saber-la contextualitzar precisament doncs, quan va passar, per què va passar... I saber-hi donar doncs, tot el context que et permet entendre i poder explicar.
I altres investigacions que han sortit arran d'aquesta dictadura que van viure, les investigacions, per exemple, de Montserrat Palau, Josep Bargalló o Toni Orensanz, mil·limetrant la presència de nazis a Catalunya després de la Segona Guerra Mundial buscant refugi.
Aquesta és una segona història complicada de seguir perquè hi ha poc rastres documentals, però sí, sabem perfectament que
aquí van trobar refugi.
Aquí van trobar refugi. Espanya és sobretot un lloc de pas cap a Amèrica Llatina. Mm-hmm. Bàsicament, diguem-ne, el gruix utilitza Espanya i utilitza, naturalment, el règim franquista que li dona protecció per passar, diguem-ne, i anar cap a Amèrica Llatina. I després ja són sobretot, jo diria, no m'hi he dedicat molt així a fons, jo diria que és més gent de segona fila. Els importants, els realment importants, se'n van a Amèrica Llatina. Argentina, Paraguai, són els dos llocs de destí. És una història poc coneguda, perquè hi ha pocs rastres documentals, però també, per exemple, amb aquest, juntament amb els alemanys i algun italià feixista que queda per aquí, també hi hauríem de sumar, i això sí que ho coneixem molt poc, hauríem de sumar-hi, per exemple, els col·laboracionistes francesos. Mm-hmm. És a dir, gent del règim del Mariscal Pétain que ve cap aquí, per exemple.
I també analitzar després les conseqüències, com va condicionar aquesta presència.
Bé, ho va condicionar, per exemple, l'estatuària pública. La vam tenir un monument a la Legión Condor fins fa 4 dies, aquí a la Diagonal. És a dir,
van quedar en el paisatge.
Queda la presència en el paisatge, naturalment. I això és perfectament visible. A partir de l'any 44, sobretot, i ja no cal dir-ho, diguem-ne, els primers mesos del 45, la visibilitat disminueix d'una forma radical, desapareixen les informacions gràfiques d'actes, desapareixen notícies sobre visites, si és que n'hi ha alguna, etcètera, etcètera, perquè la guerra estarà com estarà, per estar-se quiet, per dir-ho així, i naturalment l'any 45 l'última cosa que vol el règim franquista és que es mantingui la visualització d'aquesta aliança i d'aquesta amistat que hi ha hagut durant anys amb l'Alemanya nazi. Això ho condiciona molt,
I els alcaldes i cares que van donar suport o altaveu al nazisme i al feixisme, què va passar amb ells?
No, diguem-ne, ells van seguir, el règim franquista va seguir. El primer consistori, que és el del Mateu, és còmplice directe d'aquesta presència, i Mateu va seguir. El que passa que, clar, hi va haver d'haver una conversió, no? És a dir, tot el que hem fet ho hem fet perquè anàvem de la mà de l'evolució de la Segona Guerra Mundial.
Però era una mica de neteja de cara del que van ser.
L'estiu del 45 el règim la dictadura està obligada
a desmarcar-se.
Com li diu Carrero Blanco Franco l'any 45, unitat, orden i aguantar.
Pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Escolta, esteu sorpresos del ressò que ha tingut el vostre llibre, Mireia?
Home, la veritat és que sí, estem sorpresos i agraïts, per altra banda, però érem conscients que teníem un material molt, molt ric i molt atraient i per tant, molt contents de poder explicar aquest passat de Barcelona, d'aquesta ciutat, i de donar a conèixer tota una riquesa documental gràfica que estava amagada, estava en els arxius, no? Però estava allà, morint-se.
Avui havia de treure la pols.
I per tant, el que hem fet nosaltres és creuar tota la documentació que estava dispersa en els diferents arxius i donar-li forma.
I demostrar com la història ens pot interessar a tots.
Evidentment.
No?
Per exemple, jo penso que aquest és un bon exemple. És un bon exemple, més enllà de les fotografies, d'una part de la història de Barcelona que jo penso que val la pena de tenir-la molt, molt present, perquè això els nostres pares i avis ho van viure i ho van patir, segurament. I, per tant, això hi és. Hi ha la casa de l'Ardiaca, l'Arxiu Històric de Barcelona, trobareu la col·lecció del Diari de Barcelona, el SEI, el Pavelló de la República, l'Arxiu Fotogràfic, l'Arxiu Nacional, etc. Tot això és allà. Diguem-ne, l'única cosa que faltava era això, buscar-ho, lligar-ho, endreçar-ho i presentar-ho.
I així ho heu fet. Nazis a Barcelona, l'esplendor feixista de la postguerra, del 39 al 45, és el llibre que avui ens ha presentat la Mireia Capdevila i el Francesc Vilanova. Moltíssimes gràcies, de veritat, per venir.
Gràcies,
gràcies.
Lluís Gavaldà, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Hombre.
Hola.
La Mercè sempre riu.
Escolta'm, però clar, no és agradable, això.
És molt agradable.
Doncs ja està.
Un somriure de la Mercè a les 8 del matí d'un diumenge.
És com si el sol s'obrís.
Com si nevés a l'agost.
Home, és de l'això com renec.
I tant.
Doncs
ja, ara ho has dit.
Tira cap allà.
Lluís Gavaldà, avui de què parlarem a la secció musical?
Avui parlarem de... Escolta, volia dir una cosa. Sempre demanes els diumenges a aquesta hora, encara que tingui un concert el dia abans.
Tu vas signar un contracte,
vaig,
no?
Tocar... Sí, però bueno, havia un...
S'ha de llegir el contracte.
Havia un munt de lletra allà. Jo confio en el
confio,
Ricard.
Confio.
Sí, jo també confio.
Però no podíem fer un cap mas, allò que algun dia...
Ah, sí? I què vols fer? Aquí ho fan molt, això.
Sí?
Sí.
Fan un cap mas d'això de... Explica.
No dic que facin un cap mas, dic que fan molt un cap mas de dir, no? Tu col·labores...
Ah, tu per aquí, tu per allà... Ah, bueno, va.
Escolta, no estic parlant de res il·legal,
No, home, no. Escolta, que...
Si faig un comentari, sembla que diguis...
Te'n recordes, tu, de les joguines que tenies quan eres petit?
I tant, que me'n recordo.
I una joguina, allò que diguis, una joguina. Mercè,
jo
una
jugava
joguina,
molt amb Barbies.
Amb Barbies.
Jo m'agrada molt el tema Barbies.
I els clics.
Els clics de Famòbil.
I el Playmobil també.
Que es deia Famòbil, llavors.
Playmobil, no?
Ara es diu Playmobil, sí. Però al principi Playmobil, era Famòbil. Los clics de Famòbil.
Els VHS, els vídeos, les cintes de vídeo,
sí.
I feia com laberints. I,
sí?
I amb els Playmobils anava muntant el meu Far West amb les cintes de vídeo.
I tu?
Jo jugava amb cromos de jugadors de futbol i feia lligues amb bales, amb caniques,
sí.
I feia una lliga, tenia una lliga professional. Tenia tots els equips de la primera divisió i feia una lliga, i guanyava el Barça cada any. Cada any guanyava el Barça i el Madrid baixava
segon. Era com l'època de Franco, que guanyava sempre el Madrid.
Home,
tu t'ho feies la teva manera.
Sí, era la meva manera de guanyar. I no jugava jo, si tens algun problema. Si guanyo jo, doncs guanyo jo. Home,
2 minuts
ara m'has fet enfadar.
Cançons...
Si vull fer guanyar el Barça... És el meu joc. I si no acceptes, si no acceptes com animal marí, doncs te'n vas a la merda.